Doctor Ferran Moraga Llop, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Bon dia.
Bon dia, si us capa.
I gràcies per atendre'ns. Com es garanteix que les vacunes que s'estan presentant siguin segures, doctor?
Miri, en principi, tota vacuna autoritzada és segura i eficaç. Per què? Perquè aquesta vacuna passa per una agència reguladora i en aquesta agència reguladora un comitè d'experts independents la aprova. Hem de pensar que aquestes vacunes passaran per l'Agència Europea, la EMA, per la FDA, per l'Agència Reguladora del Canadà, d'Austràlia i del Regne Unit, que són les més importants del món. Un cas diferent és el de Rússia i de la Xina, perquè aquí ens trobem a la paradoxa que hi ha vacunes autoritzades però que no han acabat els ensaïs clínics. I això és incorrecte. S'ha d'acabar l'ensaïs clínic i s'ha de presentar a l'agència reguladora.
Per tant, de tots aquests tràmits que m'està explicant, entenc que la vacuna que ens posarem a Catalunya, aquests tràmits ja els ha passat, eh? Els
Exactament.
Permisos i les autoritzacions ja han estat certificats aquí.
Exactament. I hem de tenir en compte que les vacunes, dintre de tot l'arsenal terapèutic, són els medicaments que tenen els requisits de seguretat més estrictes. I per arribar a això, com vostè em preguntava, s'ha de passar per un assaig clínic. Un assaig clínic, no?, que comporta quatre etapes. Tres etapes, o tres fases, que es fan abans de la comercialització, o sigui, abans de l'autorització, i una quarta fase, molt important, que és després de l'autorització, que la vacuna s'està administrant, el que s'anomena la vigilància postcomercialització de possibles efectes secundaris tardans. Uh-huh. A la primera fase, que és una fase que compta amb molt poques persones, menys de 100, es mesura la seguretat i la immunogenicitat. En la segona fase es mira, a més, la dosi a administrar. En aquesta fase ja participen més de 100 persones, o sigui, centenars de persones. I a la tercera fase, que participen milers de persones, es mira l'eficàcia. S'ha de dir que l'assaig clínic sempre és aleatoritzat, o sigui, a l'atzar, i doble sec. És a dir, que un grup rep la vacuna, un altre grup no la rep, i doble sec, que ni el que administra la vacuna ni el que la rep sap a què grup pertany.
Doctor, fa un any no sabíem que s'estava gestant una pandèmia. 11 mesos després ja tenim la vacuna. Tot ha anat molt ràpid, no? Com es pot garantir que la vacuna no és perillosa a llarg termini? Que jo crec que és un dels temors també d'aquest percentatge tan elevat de gent que dubta.
Sí, miri, aquesta vacuna, la recerca que s'ha fet, ha sigut molt ràpida, com han dit al començament. És evident. Però hi ha, jo diria, tres raons importants. Primer, que s'ha fet una injecció de persones i de diners que no s'havia fet mai perquè és una pandèmia. En segon lloc, s'ha fet, sota el procediment, que es diu una avaluació continuada. És a dir, els laboratoris, a mesura que han tingut els resultats, els han anat comunicant a l'agència reguladora. Amb la qual cosa, ara l'avaluació final serà molt més curta. Uh-huh. I després s'ha de dir, perquè també s'ha comentat al principi, els periodistes, que els terminis han sigut curts, però s'ha fet l'avaluació que se fa sempre. El que passa, que hi ha hagut algun fet, i jo voldria destacar, que a mi personalment no m'ha agradat, que han sigut les notes de premsa que han donat els laboratoris abans de que sortís publicat el treball científic a una revista.
És a dir, notes de premsa dient la fiabilitat de la vacuna que tenien i si pot ser un punt més de percentatge que la de la competència, doncs millor, no?
Exactament, perquè a més aquestes rodes de premsa tenen poc valor perquè quan vostè diu que té una eficàcia del 95%, la següent pregunta és, bueno, i aquesta eficàcia en quin grup d'edat és? Uh-huh. Uh-huh. Els de 40 anys, els de 50, els de 60? Uh-huh. O sigui, hi ha moltes preguntes a fer.
D'acord.
Perquè pot tenir interpretacions molt diferents.
Doctor, dues preguntes més molt concretes. Quan ens posem aquesta vacuna, És positiu que tinguem una petita reacció adversa a les primeres hores, com passa en alguns casos?
És completament normal. Són les reaccions locals o generals que tenen moltes vacunes, per exemple, la de la grip. Una mica d'inflor, de dolor en el punt de la injecció, una mica de febrícula, una mica de cansament, això és normal.
Molt bé. I si...
Les reaccions generals greus no s'han presentat. I de moment hem d'esperar que si no s'han presentat en els 3 o 4 primers mesos que portem de l'assaig clínic, les tardanes són reaccions molt infreqüents. Un cas, per exemple, d'una reacció al·lèrgica que es produeix un cas amb una vacuna de cada milions de vacunats, pues és evident que no es pot veure amb un assaig clínic.
I una última pregunta. Si un 40% dels ciutadans es neguen a vacunar-se perquè ja sabem que el govern espanyol, les autoritats han dit que la vacuna no seria obligatòria perquè també pot ser contraproduent això, la immunitat de grup seria efectiva?
La xifra ideal per assolir una immunitat de grup és a partir de 60 o 70% de la població. I hem de tenir en compte de no perdre el sentit de la globalitat. És a dir, hem d'intentar que la vacuna arribi a tot el món. Això comporta, evidentment, amb aquestes dades, en principi, de rebuig de la vacunació, que jo crec que més que rebuig són dubtes, reticències, en part lògiques en alguns moments. Pues jo crec que s'ha de fer molta pedagogia, una pedagogia intensa i una pedagogia que jo dic extensa.
Molt bé. També és el que estem intentant fer avui. Una cosa que hem après amb aquesta pandèmia és que la mascareta, més que protegir a nosaltres, també protegeix sobretot els altres, no? La resta de gent que tenim al nostre voltant. I que cadascú de nosaltres ens protegeix doncs, la mascareta de la persona que tenim sobretot a davant i no tant només la nostra. Amb la vacuna pot passar una mica el mateix o no? Realment tu quan et poses la vacuna ja estàs protegit.
Bueno, és que la vacuna té aquest doble aspecte, no? Un benefici individual, no?, a la persona que es vacuna i un benefici comunitari, no? Per això es diu que la vacunació és un acte solidari per aquest sentit de que produeix una protecció de grup, una protecció poblacional. Però per això hem d'arribar a aquestes xifres al voltant del 70% o més.
Doctor Ferran Moraga Llop, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Moltes, moltes gràcies. Molt clarificadora també aquesta entrevista. Bon dia.
Bon dia.
Xavier Uriarte, president de la Lliga per la Llibertat de Vacunació. Bon dia.
Bon dia. Aquí des de Girona, pluguent a tope. Bon dia.
Molt bé, bon dia, bon dia. Entenc que vostè és del 47% de la gent que té dubtes sobre la vacuna del coronavirus. L'evidència científica diu que les vacunes salven vides. Vostè això no s'ho creu?
Bueno, no. Nosaltres no podem respondre. En la mesura que tu dius, no podem respondre. Primer he de fer unes prèvies abans de respondre directament el que me comentes, que és un alt contingut. Primer de tot, un agraïment a vosaltres, un agraïment a la ràdio, perquè s'ha atrevit des de fa uns mesos i des de fa uns anys a donar veu a persones que veiem les coses d'una manera diferent. En segon lloc, vull fer tres prèvies que normalment...
Sí, però li demanaria, sisplau, que em respongui les preguntes, sí, perquè tenim temps limitat, però
no,
sí, sí.
No, però és que si entenem aquestes tres prèvies, entenem perfectament totes les preguntes que ens facis. Per tant, la primera prèvia és comentar i dir, la grip, conceptualment, solament en un 50% hi ha presència de viral. En un 50% restant no hi ha presència viral, per tant, hi ha una grip que no és infecciosa. Això és molt interessant a l'hora de situar-nos conceptualment en quant a la vacuna, no la vacuna. Segon, tots els microorganismes que formen la grip, que són al voltant d'uns 200, concretament virals, viuen en nosaltres des de que naixem, des de que creixem i des de que morim. És a dir, que la presència d'aquests microorganismes, concretament virals i concretament de la grip i del coronavirus, no apareixen, no se transmeteixen, no s'encomenen tal com ens estan explicant, sinó que existeixen en nosaltres i tots nosaltres ho tenim. En tercer lloc, és important saber que tots aquests virus tenen unes funcions bàsiques que regulen tot el funcionament de l'organisme i tot el funcionament de la biosfera. És a dir, intervenen en tots els cicles de la vida. Cicles de la clorofila, cicles de la fotosíntesi, cicle del nitrogen, del sofre. Intervé en tot el procés de l'aigua, de la terra i de l'aire. I, per tant, intervé en totes les nostres funcions del nostre organisme. Per tant, si entenem això, podem entendre si cal la vacuna, perquè hi haurà poblacions que no necessitaran la vacuna perquè és una grip no infecciosa, per tant, no se transmeteix per boca, per tant, el replantejament de caretes, i per tant, no se evidencien a través d'un PCR com s'estan donant importància a aquestes proves.
A veure,
a partir d'aquí, vostè me pot fer les preguntes que jo...
Sí,
li
preguntava, senyor Uriarte, si l'evidència científica diu que les vacunes salven vides, sí o no?
Com m'ha dit?
Si les vacunes salven vides...
Perdoni, el problema que és de la grip o d'altres vacunes?
Qualsevol tipus de vacuna. És a dir, podem parlar de la...
A nivell de la grip, en cap moment, des de l'any 70, totes les generacions de grip, totes les generacions de grip influenzae i les futures coronavirus no salvaran cap vida. Al contrari, incrementaran la morbilitat i incrementaran la mortalitat. Concretament, amb les vacunes de la grip, i a més, vostè té evidències publicades que diuen el que estic afirmant.
Ahir llegia a la seva pàgina web un manual de resistència contra l'obligatorietat de la vacuna. Per què publiquen això quan s'està dient per activa i per passiva que no serà obligatòria precisament la vacuna? I si aquest manual diu que la vacunació no genera protecció de ramat i que la decisió individual de no vacunar-se no afecta la comunitat, com s'ho explica això?
Sí, és que la vacuna de la grip en cap moment produirà una protecció de grup. En la resposta davant de la vacunació de la població que se vacuni estarà entre un i un 30% només. Incrementarà la morbilitat, per tant, incrementarà les manifestacions dels demés virus i inclús el de la grip. Crearà reaccions adverses gravíssimes i mortalitat gravíssima. Tinguem en compte que la memòria no passaria ni de 3 mesos en el millor dels casos. Per tant, és una vacuna la que sortirà i les de les grips que hi són, que no fan cap protecció de grup. Al contrari, dona més morbilitat i mortalitat al grup que se vacuna.
És a dir, pel que m'està dient, vostè creu que és més perillós no vacunar-se que no pas vacunar-se.
Estic parlant de la grip. De la grip no ha tingut mai històricament cap utilitat la vacuna de la grip influenzae de la A i la que ens vindran del coronavirus. Per tant, a les persones que no faran una gripe infecciosa i les persones que no decideixin vacunar són ciutadans de primera amb un criteri crític. Una cosa important, a la Lliga el 90% té un perfil d'estudis superiors. No votem ni la CUP, ni Podemos, ni los ultras. Però el nivell de formació, el 90%, és universitari.
Una última consulta. Si la vacunació no genera protecció de ramat, com s'explica que el xarampió, per posar un exemple, desaparegui quan les taxes...
Exemple, sisplau, Si m'està entrevistant sobre grip, és sobre grip.
No, sobre grip no, sobre vacunes en general l'estic entrevistant.
No, m'està entrevistant sobre grip.
Els continguts de l'entrevista el decideixo jo.
El dia que vulgui vostè, m'entrevista sobre el sarampió, però no me barregi conceptes, sisplau.
Bé, estem parlant de les vacunes en general, era el plantejament de l'entrevista d'avui.
A mi se m'ha invitat per la vacuna de la grip i coronavirus, per tant...
Doncs hi ha hagut un malentès perquè la intenció d'aquesta trucada no era parlar sobre la vacuna de la grip, sinó que era parlar sobre les vacunes en general i especialment de la nova vacuna de la Covid que s'està plantejant.
Un altre dia me pregunten vostè sobre el sarampió. Encantadíssimes estarem que ens truquin.
Molt bé, doncs el tornarem a trucar si és que realment té ganes de parlar de les vacunes en general i de la Covid. El Xavier Uriarte, que és president de la Lliga per la Llibertat de Vacunació, moltes gràcies i molt bon dia.
Senyor, disposició total.
Endavant. havíem pactat en principi una entrevista per parlar de la vacunació en general. El que passa és que... Magda Campins, doctora, membre del Comitè Assessor de Vacunacions de la Generalitat. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Bé. Aquests arguments entenc que són habituals, no, doctora?
Sí, són habituals. Jo crec que el senyor Iarte ha fet afirmacions realment molt greus, no? I a mi, no sé, si em deixeu una mica d'espai, m'agradaria pues, aclarir unes quantes coses, perquè jo crec que algunes de les seves afirmacions bueno, pues, poden augmentar pues, aquesta desconfiança que pot haver-hi en aquests moments sobre les vacunes del coronavirus, i són coses que realment, les que diu, no hi ha cap evidència científica que les suporti, no?
Endavant, doncs.
En primer lloc, bueno, he afirmat que el 50% de les grips no són infeccioses, que no són virals, ha dit, no? Aviam, la grip està causada per un virus, el virus influenza, i per tant, si una persona no està afectada pel virus, evidentment no tindrà la grip. Una altra cosa és que hi hagin símptomes que puguin ser similars als de la grip i que no puguin estar causats per aquest virus, però, vamos, la grip és una malaltia infecciosa, és una malaltia contagiosa, i per tant, si no hi ha infecció, no hi ha grip, no? Una altra cosa és que entre diferents infeccions respiratòries, i en aquest cas ho podríem comparar amb els coronavirus estacionals, els que causen pues, el refredat comú, o per exemple el SARS-CoV-2, la transmissibilitat, és a dir, la capacitat de transmissió del virus sigui diferent, i llavors en el cas de la grip tingui una transmissió més baixa que en el cas de la Covid-19, però bueno, així i tot són malalties infeccioses i es necessita imprescindiblement que hi hagi l'infecció perquè es produeixi la malaltia, no? Un altre tema que també m'agradaria comentar és que ella ha dit que la vacuna de la grip no salva vides. Això, evidentment, no és així. La vacuna de la grip sabem que és una vacuna imperfecta. Dintre de les vacunes que tenim, podríem dir que és la vacuna que té una efectivitat més baixa, en el sentit que evita casos de grip o prevé la grip amb un 40% dels casos, i això pot variar en funció d'una temporada gripal i una altra, en funció de si els virus que estan circulant aquella temporada gripal són els mateixos que es havia previst i, per tant, són amb els quals s'ha fabricat la vacuna, i això pot variar si hi ha mala concordància entre els virus circulants i la vacuna que s'ha posat aquell any, i la vacuna de la grip fallarà més. Però el que sí que sabem, i hi ha molts estudis publicats, és que la vacuna de la grip evita hospitalització, és a dir, evita complicacions i evita mortalitat en un 40-45% dels casos, no? I això, doncs, bueno, la literatura científica, en revistes del prestigi, està plena d'articles que demostren això.
Mm-hmm. Ahir, de fet, nosaltres al suplement amb l'equip vam tenir un fort debat sobre si havíem de donar veu o no a persones com el Xavier Uriarte, i vam concloure finalment que cal saber què diuen perquè gent com vostè després puguin explicar per què aquests arguments s'aguanten o no s'aguanten. Temen un auge precisament també dels antivacunes aprofitant la pandèmia i les vacunes contra la Covid?
Sí, evidentment que sí, perquè és clar, en aquests moments, amb les vacunes de la Covid, en què encara hi ha incertesa en una sèrie d'aspectes, no? Això ens diran els estudis quan es publiquin, i també amb més a llarg plaç, com veiem una mica com s'estan comportant aquestes vacunes, una vegada s'hagin administrat o es comencin a administrar a la població, pues, evidentment tot això pues, en les persones negacionistes pues, els dona peu a poder pues, comentar les seves teories, no? Però realment tota l'evidència científica que hi ha va en contra del que ells diuen. Per tant, el que haurien de fer és, si ells volen demostrar les seves teories, és posar sobre la taula articles científics, articles que hagin seguit la metodologia correcta de la investigació i demostrar el que ells diuen, cosa que no fan.
Mm-hmm. Ell insistia molt en que no havien pactat parlar de la vacuna del Covid i la vacuna en general. Tinc un correu aquí del nostre equip de producció, precisament preguntant, vacuna Covid, quins perills comporta? Vull dir que això és a més està per escrit. Vull dir que...
Sí, sí, m'ho imagino.
Com es fa per convèncer la població que aquesta vacuna és segura? Que jo entenc que a partir d'ara és un dels reptes, no?, de sobretot dels doctors, dels científics i de les autoritats també polítiques, no? Perquè veiem aquestes enquestes i aquests percentatges de gent molt formada també que té dubtes, no? Com es fa per capgirar també aquestes dades?
Bueno, doncs jo crec que és amb dades. En aquests moments tenim les notes de premsa dels laboratoris que indiquen que aquestes vacunes pues, tenen una eficàcia alta. Això també m'agradaria dir que no ha passat només amb les tres vacunes aquestes de coronavirus que ja pràcticament han acabat la fase 3 i que ja han presentat les seves dades per l'autorització, sinó que amb la història d'altres vacunes recents també es fan notes de premsa quan el laboratori té les primeres dades abans de que la EMA o la CDA tregui ja l'autorització de la vacuna, per exemple, amb la vacuna del virus del papiloma humà, amb la vacuna de la meningitis de tipus B. Amb totes aquestes vacunes s'han fet notes de premsa i no hi ha hagut aquest rebombori que hi ha en aquests moments, no? Jo entenc que en aquests moments estem en una situació de pandèmia, hi ha molta esperança amb la vacuna i hi ha molta informació, no? I llavors pues, potser tota aquesta informació fa també que se'n parli més de coses que en el passat potser han passat una mica desapercebudes, no? Però bé, respecte a la pregunta que em feies, el que s'ha de fer és, bueno, quan tinguem ara els resultats de tots aquests estudis, els resultats, però amb tot l'estudi complet, una vegada l'EMA l'hagi aprovat, en la pàgina web de l'EMA, en la pàgina web de l'FDA, encara que l'estudi no s'hagi publicat en una revista, però una vegada ells ho hagin avaluat, tot això sortirà a la pàgina web. Llavors, en aquells moments, descarregant tota aquesta informació, llegint tota aquesta informació, tindrem totes les dades a la mà per poder dir, doncs, la vacuna té una eficàcia doncs, del 90% en persones, per exemple, doncs, més joves de 50 anys, de l'èpic percent en les persones més grans. La durada dels anticossos és de tants mesos. Amb les persones amb patologies de base, l'eficàcia és la mateixa o l'eficàcia baixa una mica. Els efectes adversos, el percentatge de persones que han tingut efectes adversos. Els efectes adversos lleus, ja podem dir que n'hi haurà, perquè igual que totes les vacunes, no? Vull dir, el dolor, la molèstia, el que es posi vermell al lloc de la injecció, una mica de febre, dolor muscular, això ja s'ha vist en els fases 2, ja ho sabem en les publicacions d'aquestes vacunes en els fases 2, i segur que passarà igual que totes les vacunes. El que sí que sabem és que efectes adversos greus no n'hi ha hagut, i cada una d'aquestes vacunes el fase 3 s'ha fet amb més de 30.000 persones. Per tant, això també és una garantia en aquests moments. Ara bé, s'ha de fer el que es diu la fase 4, que la fase 4 és la vigilància postcomercialització, que és una vegada la vacuna ja s'administri a la població general, llavors doncs, bueno, tots els països tenen uns sistemes de vigilància a nivell de salut pública que fan una vigilància dels efectes adversos raros que hi pugui haver amb les vacunes, no? I això es fa amb totes les vacunes. No hi ha cap vacuna que quan s'ha autoritzat tinguem dades de milions de persones vacunades, perquè els assajos clínics es fan amb un número limitat de persones i, per tant, aquests efectes adversos més greus, podríem dir, o més raros, sempre es veuen, si és que es veuen, que la majoria de vegades no n'hi ha, en la fase d'administració massiva a la població.
Doctora Magda Campins, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia del Vall d'Hebron, membre també del Comitè Assessor de Vacunacions de la Generalitat. Moltes gràcies, de debò, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.